Ho tenim al cap, una producció de la taula de persones amb malalties neurodegeneratives i càncer.
Avui ja ho tenim al cap, ja us ho avançàvem fa breus moments. Ens visita Laura Perea, directora tècnica de l'Associació Vallès Amics de la Neurologia. Molt bon dia.
Bon dia.
I Rafael Ossero, membre de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui parlarem d'una activitat que feu des de la taula a les escoles per donar a conèixer les malalties neurològiques. És així, oi, Laura i Rafael?
Sí.
Una activitat, a més, que la tindrem ben aviat, aquest dijous, dia 22, a l'Institut Angeleta Ferrer.
Sí, aquest dijous anem a l'Angeleta Ferrer, ja no sé si és el cinquè any que anem a l'Angeleta Ferrer. És una activitat que, bueno, qualsevol escola que vulgui es pot apuntar a través del pla de dinamització que s'edita cada any amb les propostes de les entitats o dels serveis que hi hagi a la ciutat. No? Llavors, una miqueta, quan ells escullen la nostra activitat, doncs els membres de la taula anem i representem i intentem explicar d'una manera molt suau, no? És a dir, molt senzilleta, sí. Molt d'estar per casa, però amb situacions que es poden trobar els nens i què han de fer.
I a quina franja d'edat es dirigeixen aquestes activitats?
Clar, al pla de dinamització estem des d'infantil fins a secundària, eh? Fem infantil, primària i secundària. Realment sí. Abarquem molts, però bueno, ara ens han escollit, crec que per l'ESO. A l'Angeleta Ferrer anem per l'ESO.
En aquest cas és per l'ESO. Malalties neurològiques, com s'expliquen als nens, sobretot als més petits? I quin repàs es fa de quines malalties?
A veure, en principi expliquem les malalties que hi ha a la taula, com l'ictus, el Parkinson i l'Alzheimer, i fem una explicació no solament a nivell de com es troben ells, com han de reaccionar quan es troben una persona així pel carrer, sinó inclús quina actitud han de tenir davant els avis, que potser no tenen la malaltia, però que també d'alguna manera necessiten una certa comprensió i una certa atenció.
I és fàcil fer-ho? Es nota, bueno, la diferència d'edat quan...
Jugant, no? Sí. Si ho fem com un joc, és fàcil i els hi enganxa. Realment, l'activitat comença amb un joc, anem al pati, juguem, i quan pugem és quan ells pregunten, no? I comencen a relacionar. Hem tingut classes on no parava d'haver 10 mans aixecades simultàniament tota l'estona, per la qual cosa el que fas a través del joc és despertar el seu interès, i si a un nen li has despertat l'interès ja has guanyat tota la seva capacitat d'atenció i interès per aprendre, no? El que li vagis explicant en aquell moment.
Si sí, aquest joc desperta d'alguna manera una mena de sentiments, una mena d'emocions que ells han d'interioritzar d'alguna manera, i que quan nosaltres els hi fem les preguntes, ells ens han de dir com s'han sentit. A partir d'aquí nosaltres expliquem les malalties i els símptomes, i després hi ha la pluja de preguntes que no paren de preguntar. Normalment hi ha una atenció i una participació dels nanos bastant grans.
És clar, perquè aquesta activitat, el que comentàvem, Laura i Rafael, ja l'heu anat fent també en d'altres escoles, d'altres instituts. És fàcil, entenc, que juguin, que vulguin jugar, vaja, els nens de primària. Amb els de secundària...
També realment ens hem trobat que igual després ja el moment d'estar a la classe on han de sentir, moltes vegades ens hem trobat una part de la classe molt motivada i uns altres no tant, però sempre d'algú captes, és a dir, no ens hem trobat cap classe d'allò de dir no tenien cap interès, no. Sí que igual una sessió ens va passar una vegada que, bueno, que hi havia uns que ja no estaven per feina. Penseu que demà és aquest dijous és un dia complicat, és l'últim dia de l'escola dels nens, comencen les vacances de Nadal, i ja només això ja fa que alguns ja hagin desconnectat, vinguin de casa,
sí.
I hagin deixat avui anem a l'escola a fer
joc. És un joc.
Sí. Llavors es queden més amb el joc, però no, la realitat és que normalment s'interessen tots, i en alguna ocasió ens hem trobat que un 50% o un 65% i la resta no.
Sí, no, i arrosseguen, aquest 50% arrosseguen els altres. Pensa que hi ha un moment delicat, diguem-ne, quan el nen juga, juga, i és un joc. i s'ho passa bé, juga per passar-s'ho bé. El moment en què nosaltres entrem a la classe i ja ha acabat el joc i el que hem de fer és interioritzar, és el moment una mica més delicat, però ho salvem bastant bé. I aquest tant per cent que de la classe que s'interessa i fa preguntes, normalment arrosseguen els altres també a escoltar i estar amb atenció.
Potser el que costa una mica més és rebaixar aquesta tensió quan es fa el canvi del pati a l'aula.
Sí.
Aquest parèntesi,
sí.
Aquest impàs. Pensa
que hi ha sempre uns minuts que s'acaba el joc, estan en el pati i pugen a l'aula. I aquests minuts serveixen també una mica per
anar
ajudar.
Baixant el nivell.
I m'imagino també per vosaltres, per veure doncs, el qui comenta, el qui no comenta, el que li ha despertat doncs, el que dèiem, sentiments i inquietuds, i que després doncs, ho exposen amb preguntes que, com deia la Laura, després segurament quedem sorpresos i de primària hi ha 10 mans aixecades a la vegada.
Sí, sí, és impressionant. A més, el tipus de preguntes que et fan, on arriba la inquietud, ajuda. A vegades hem sentit a la tele i dius, si això no ho he sentit ni jo, però, bueno... moltes vegades, a vegades ells et poden fer una pregunta que ens han sorprès, no? I dir, pues mira, aquesta notícia jo no l'he sentit, però bueno, tu sí que, clar, tens tot un altre vessant d'informació que pots acabar responent aquella pregunta més generalitzada, no? Però realment és això, te n'adones que van lligant de, mira, un dia vaig sortir al carrer i vaig veure una activitat que feia l'associació de Parkinson i ara tu m'estàs explicant això i jo he sentit això amb el joc i lliguen, no? I t'expliquen coses que han vist en diferents dies, perquè per això estem les entitats i la taula aquí sortint al carrer un dia rere dia, i bueno, també te n'adones, no?, que la feina que estàs fent serveix d'algú, no?, que aquell dia que vas sortir al carrer semblava que, bueno, no, i vas a una escola i et diuen, no, jo us conec, o jo un dia em van fer un joc a tal lloc, i tu pensant, era jo, saps?
Doncs no sé si t'ha passat a tu també, Rafa, el que deia la Laura, però esclar, imagino que és una situació... en què et pots sentir una mica, ara em refereixo a que et facin una pregunta d'un tema que desconeixies o d'una anècdota que han sentit per televisió, una mica polític, no?, que et fan aquella pregunta que no t'interessa respondre o que no saps respondre, però tu ho dirigeixes bé i acabes doncs, donant la informació que també és valuosa.
Sí. Sí, mira, pensa que l'actitud nostra davant dels nens és una actitud que sempre hem d'estar a l'aguai d'aquestes preguntes imprevistes i que has de reaccionar ràpidament, encara que no te l'esperis. Hi ha una altra cosa que volia comentar també, i era, no solament ells relacionen el que senten amb experiències que han viscut a fora, sinó que també hi ha comentaris dels pares. Es nota molt quan els nens o les nenes han parlat amb els pares i els pares els han explicat coses. I a partir d'aquí també ells relacionen amb la família, moltes vegades amb els avis o amb coses que han vist al carrer, que són els tres punts que serveixen per anar motivant els nois a preguntar.
I una pregunta, el joc és el mateix per primària que per secundària? O fins i tot si es fan activitats de batxillerat, ja, o llavors ja no se li diu joc?
És diferent, s'enfoca molt diferent. A primària sí que és un joc senzill, els primers cursos de l'ESO també, però tant per batxillerat com pel final de l'ESO es fa a través més d'un conte, d'una narració, vale, d'un text, i llavors venen les mateixes preguntes, però pues, igual es narra un conte que ha escrit una persona amb Parkinson on explica com la neta viu que l'àvia tingui Parkinson, no? Es tracta... La part final sí que és diferent, però la part inicial, òbviament, no fem el mateix joc al pati.
Imagino que hi ha diferents maneres d'apropar doncs, a la malaltia segons les particularitats de cadascuna, com dèiem abans, ictus, Alzheimer, Parkinson... el joc pot ser el mateix, però després hi ha d'haver diferents tècniques a l'hora d'explicar-ho?
No, expliquem en un mateix joc, expliquem les tres malalties, tot i les diferències, perquè en definitiva una mica el que posem en evidència...
Que quedi un concepte global.
Amb el joc, un objectiu del joc és... tota l'estona es fa al mateix joc, vale? Una mateixa prova repetida, però amb diferents dificultats. Vale? El joc és possible, això vol dir que tot i que tinguis un Alzheimer, un Parkinson, un ictus, tu pots fer les coses, vale? És lo important d'aquest joc. I bueno, les diferents dificultats, tancar els ulls, estar a la patacoixa, estar, vale? És a dir, poses una dificultat, però el joc és possible. Hem trigat més? Sí, doncs això és el que li passa a la gent, no? Que poden trigar més en recordar, en anar a casa seva, en vestir-se, però ho aconsegueixen perquè lluiten. I lluiten i a més necessiten la nostra ajuda, no? És una miqueta implicar-los a ells. Ells estan fent un sobreesforç pel seu dia a dia, doncs vosaltres els podeu ajudar perquè aquest esforç sigui més suau, més lleu.
Laura i Rafa, és sens dubte molt interessant. Ens queda només un minutet, però dins d'aquest pla de dinamització educativa municipal també hi ha altres propostes, a banda d'aquesta d'anar a les escoles a fer aquest joc per explicar les malalties neurològiques.
Sí, hi ha el del càncer, vale? Que també s'ha explicat una mica com fer prevenció del Parkinson, del càncer, tant a nivell d'alimentació com a hàbits saludables, l'alcohol, el tabac, bueno, tots ja sabem una miqueta. Hi ha un específic de Parkinson, vale? I després hi ha aquest que és el de totes les malalties neurològiques.
Doncs la Laura Perea des de l'Avant i el Rafael Usero des de l'AFA ens han visitat avui al Sant Cugat del Fons, com ho fan cada 15 dies les persones de la taula. Moltes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
I bones festes.
Gràcies a vosaltres.
La vida en directe al magazín de Cugat Ràdio.